Lufisi Daruka, a Cataluña Radio.
La lactancia materna es, sobre todo, una relación íntima y amorosa. Tradicionalmente hemos puesto el acento en los beneficios para la salud, en los beneficios de la leche materna para el desarrollo de los bebés, etc. Poner el acento en los beneficios para la salud puede generar en algunas madres la sensación de que tienen que dar del pecho. Y bastante difícil lo tenemos ya las madres, ¿no? Los bebés necesitan que las madres estemos bien. Y cuando hablemos de lactancia, pues yo creo que hay que visibilizar esto, ¿no? Que es una relación íntima, amorosa, que puede ser muy placentera, muy bonita, muy disfrutona. Y que cada mujer y cada madre se permita escucharse, darse su tiempo. Por supuesto, tener ayuda. Si la lactancia es dolorosa, o si es un suplicio, o si es un sacrificio, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Pero sobre todo de reivindicarlo como algo gozoso, parte de nuestra sexualidad, y que una vez que están bien instauradas las lactancias es de las cosas más bonitas que podemos vivir, ¿no? En la vida. Y a veces cuando una mujer elige o decide no dar el pecho, pues que siga habiendo toda esta relación amorosa, ¿no? Dar el biberón como si fuera el pecho, ¿no? Que siga habiendo todo ese contacto, toda esa intimidad.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la psiquiatra infantil i perinatal Ivone Olza. Hem demanat al Telegram del programa, heu fet lactància materna, i un 82% ens han dit que sí, que ha estat una experiència gratificant, mentre que un 21% ens han dit que sí, tot i que ha estat una experiència dolorosa i difícil. Un 8% no han donat el pit tot intentar-ho, i un 4% no han fet lactància materna des d'un inici, per decisió o perquè no han pogut fer-ho per malaltia o medicació. I finalment, un 8% ens han dit que han combinat la lactància materna i l'artificial. De lactància materna en parlem amb...
Alba Padró, consultora internacional de lactància, autora de Som la llet i creadora de LACAP, i Laia Aguilar, llevadora de LACAP. I acabarem amb el manual per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa i Com educo amb la Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La majoria de dones té dubtes sobre la seva capacitat per produir llet abans de parir. Alba Padró.
Avui a l'ofici d'educar, consultes i també mites i prejudicis al voltant de la lactància. Diu l'Alba Padró, la lactància ha de ser un plaer. L'evidència científica diu que donar el pit afavoreix la salut del nadó, la mare i el planeta. Però res d'això val la pena si donar el pit no et fa feliç. Diu l'Alba que no pretén convèncer ningú perquè alleti, sinó acompanyar i aportar llum als dubtes i a les pors. Alba Padró, mites i prejudicis que envolten encara la lactància. Hi ha una llista increïble, alletar fa mal, no li podràs donar el pit, el calostre no alimenta prou, hi ha mares que tenen mala llet, la llet es talla, si el nadó no aguanta 3 hores que la teva llet no l'omple prou, ens fan servir de xumet, hi ha aliments que donen mal gust a la llet, has de beure molta aigua, orxata, has de beure llet, ametlles, per tenir llet, si et quedes embarassada has de deixar de donar el pit, o les criatures que prenen teta molt temps poden tenir problemes psicològics. Un grapat de mites encara persisteixen.
Sí, encara persisteixen, estan tots molt presents. De fet, només l'hem llegit una petita part i canvien segons on vius i segons la cultura, època en la que estàs. Van evolucionant, però no ens abandonen.
Dius, hi ha aquests mites, que aquests mites ens els transmet l'entorn i que hem de veure com ens protegim d'això, no? Perquè tothom comença a dir què has de fer, què no has de fer, això sí, això no. I també una mica la guerra entre mares, no? A veure quina dona més el pit, quina ho fa millor, quina...
Clar, el problema de la lactància i la lactància artificial és que moltes vegades ens ho prenem això, com una dicotomia entre el que està bé i el que està malament, quan no hauria de ser així. Hi ha qui li interessa que seguim en aquesta posició i no avancem. I hem de fer, no?, donar un cop sobre la taula i dir no, això no va de ser millor o pitjor mare, no té res a veure amb això.
Ara m'intrigues, a qui li interessa?
A molta gent. A molta gent ja li va bé que ens estem discutint. Que ens estem discutint, no?, i que no estem al que hem d'estar i que és a solucionar les dificultats que tenim.
Què ens pot ajudar a gestionar les pors? Laia Aguilar, no tindré prou llet, passarà gana, no me'n sortiré, no podré donar el pit mentre treballi. No? Totes aquelles pors que arriben a nosaltres quan és el moment de donar el pit i jo no seré capaç.
Clar, una de les coses que ens passen és, com ja hem dit, molts mites i molta, molta informació que ens arriba de fonts molt poc fidedignes. I ens pot ajudar, primer, a entendre que tenir inquietuds en aquest moment vital doncs està bé i és una cosa que ens pot ajudar a buscar més informació. Després, conèixer on poder-la trobar, aquesta informació, conèixer des dels recursos a professionals que estiguin formats sobre el tema. I després també la xarxa de mares, no? És una de les altres coses que necessitem també veure com es fa això de donar de mama.
Però us arriben consultes a les dues bandes de molt patiment, de dubtes, de... És a dir, això encara és així? Hem parlat d'una enquesta que hem fet a Telegram que sortien uns números força elevats de lactància materna i com una experiència gratificant. I vosaltres em comentàveu algunes coses, no?
Totalment. El dolor encara és molt present i encara està molt normalitzat. Passa en realitat en totes les etapes de salut de la dona, que tenim molt integrat que el dolor està dins de les nostres etapes, sobretot amb l'ambient sexual, etc, el tenim molt integrat i això ho hem de trencar. El dolor en la lactància no és normal i no ens cansarem de dir-ho, que és important buscar informació. I per això moltes vegades ens adonem que moltes dones que pensen que tenen una lactància com hauria de ser, quan rasques una miqueta te n'adones que estàs tinguent una lactància amb dificultats i amb dolor, i quan els expliques, escolta'm, que no, que això no va de dolor, que hem d'intentar buscar la manera que això no faci mal, fins i tot, no?, ja s'estranyen, no? Aquí està l'acompanyament.
Consultes que ens han fet arribar a Telegram. La Núria, hi ha mares que no hem pogut donar el pit per un motiu concret, malaltia, medicació. Què es pot fer en aquests casos?
Clar, la primera part potser una mica de com te sents. Hi ha moltes mares que això ho viuen doncs, amb normalitat, altres mares que ho viuen amb frustració. Aquí estaria molt bé tenir, no?, grans psicòlegs com la Ivonne que et poden acompanyar, que poden posar la cosa al seu lloc. I molt sovint també falta conèixer altres dones, perquè quan tu tries o no pots alletar, molt sovint te n'amagues. No ho expliques o et sents molt jutjada, per tant, si algú treu aquest pes de sobre, no, faràs molta feina.
La Sara, mugrons molt invertits. Ho vaig descartar des del principi, ho haguéssim pogut aconseguir, però amb patiment de tots dos. Com es pot fer una bona lactància en aquests casos?
Primer s'hauria de veure, perquè a vegades pensem que és un mugró invertit, però realment les criatures no mamen del
mugró.
Què vol
dir això d'un mugró invertit?
És com un melic. Si pensem en un melic, serà fàcil d'entendre. En comptes d'estar sortidet cap a fora, doncs es pica cap a dintre. És una condició bastant habitual en la majoria de dones. En alguns casos sí que hi ha una patologia al darrere que impedeix fer lactància materna, però altres, com et deia, la criatura s'agafa a l'areola i no hi ha més problema.
La Maria ho va intentar amb la primera filla i després d'un part complicat va ser difícil. Diu que la nena es quedava amb gana i patia molt i van optar per la llet artificial, i el pare s'hi va poder implicar i vam estar tranquils. Diu, la segona filla va tenir un bon part natural i se sentia preparada per fer lactància materna, però una setmana després va morir la seva mare i no va poder seguir, tot i intentar la lactància mixta. Emocionalment i físicament no estava bé i li va donar llet de fórmula. Cap de les dues filles, diu, ha tingut problemes amb l'alimentació, això sí, sana i equilibrada. Diu ella, ho explico perquè és important posar el focus no només en el nadó i les seves necessitats, sinó també en la mare. Cal pensar quina és la millor opció per a tots i viure-ho sense culpa i amb tranquil·litat. Què diríeu a qui es trobi com la Maria? En situacions de vull però no puc.
Mira, primer de tot, estic molt d'acord amb ella, amb que el focus aquí ha d'estar amb la mare. La mare ha d'estar, ha de tenir suport i ha de ser la protagonista d'aquesta història. Després, també, no, ens explica la mare bé com els factors externs, el que ens està passant, també ens està afectant a la lactància, no? Un part complicat, una situació emocionalment complexa, com pot ser un dol per una mare, està clar que afectarà no només a la lactància, sinó en moltes altres parts de la vida, no? Llavors, per això és important que realment la dona pugui escollir en cada moment el que vol, el que desitja fer. Fins i tot a vegades sempre hi ha la cueta aquesta, no? Decisions informades i sobretot el que necessiti ella en aquell moment, acompanyant-la sense mites i amb fonament, no?
Abans un mite que dèiem, es talla la llet? Es talla la llet en casos com aquests? És a dir...
No, és un mite que està molt arrelat. La llet no es talla, Sí que en algun moment d'extrem estrès, en un moment puntual, pot ser que costi que l'oxitocina, que és una de les dues hormones protagonistes de la lactància, costi de fluir. No? Llavors, doncs, pot ser que durant unes hores, durant un temps, hi hagi aquesta dificultat. Però la llet no es talla. El que passa que és que, tornem-hi, no? Poden passar moltes altres coses aquí. Quan tens una situació tan angoixant a sobre, a més, doncs, potser no has pogut estar tant com haguessis volgut estar, o potser no, hi ha altres coses que també s'han d'equilibrar. En principi, la llet no es talla.
Consulta, mites, prejudicis al voltant de la lactància. Avui a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Decidir si vols allaitar dos dies, dos mesos o dos anys és cosa teva i del teu nadó. Alba Padró.
Les mamíferes, les femelles de primats i les orques necessiten aprendre a donar el pit. Hi ha d'haver una transferència d'informació, mentre que pels nadons la lactància sí que és instintiva i quan els posem pell a pell saben el que han de fer. Som la llet de l'Alba Padró. Clar, diríem que ells ja neixen ensenyats. Nosaltres no, no? Qui ens ho ha d'ensenyar, això? Com s'ha de fer aquesta transferència? Qui l'ha de fer? Quan és hora de donar el pit, qui ens ajuda, per favor?
Clar, jo crec que hem de tirar enrere, eh? Això vindria d'abans. Sempre ho reclamem, que hi hagués una base, que quan som petites ens ensenyen allò, com funciona el ronyó, les parts del cor, i ningú ens explica com funciona la glàndula mamària. Et converteixes en mare de cop i volta i has de fer un acte de fe amb la teva glàndula mamària per saber com funciona, i això fa que molts mites aquí incideixin, no?, i facin mal. Per tant, el primer seria una formació de base que ara mateix no existeix. I en el moment que comencem a tenir dificultats, perquè tal com estem en aquest moment les tindrem, o tindrem almenys dubtes a tota hora, aconseguir informació de qualitat i un bon acompanyament, sigui per part dels professionals o per part de persones expertes que es dediquen a l'acompanyament a la lactància exclusivament.
La Meritxell, al Telegram, ens parla dels grups gratuïts de lactància. Diu que ella en gestiona un al seu poble perquè no n'hi havia cap i es va formar com a assessora de lactància. Diu: crec que hauria de ser un servei obligatori a tots els CAPs, un grup de lactància. Què penseu?
Doncs em sembla que estem molt a la línia, no? Realment, els grups de mares, els grups de lactància, són uns grups on trobes aquest suport, on també pots trobar-te situacions que viuràs o que les mares que estan allà han viscut i et poden donar suport a tu. I és un lloc molt bo també per aprendre, per totes aquelles embarassades que tenen la possibilitat d'acudir a un grup de suport. Realment és un dels llocs on veuen què és el que passarà, no? És mirar per un foradet al futur.
Diu la rumorologia que amb aquests grups de lactància fins i tot poden obligar a donar el pit, tant, encara que no vulguis.
I tant, i et fem pagar la nostra hipoteca.
I tant.
Realment hi ha molt mala fama dels grups de suport també pel desconeixement i per la por que tenim a que ens diguin, no? Sempre ho hem dit, si en un grup de lactància et diuen el que has de fer és que el grup no està funcionant bé. El grup hauria de ser simplement una font d'informació i acompanyament i que a partir d'aquí cada mare escollís què vol fer.
La llet apareix entre 48 i 72 hores després del part i és molt important que sàpigues que la segona nit de vida el nadó sol ser moguda, una nit boja de llet, i que podem sentir que no tenim prou llet. Som la llet de l'Alba Padró. Dificultats amb les que ens podem trobar. Anem responent. A veure, les crisis de demanda. Per què la nit demana més?
Normalment passen diverses coses. Primer, que a la tarda tots estem més cansats i això amb les criatures doncs és fàcil que estiguin saturades i que els costi més mamar. A més, la llet canvia de composició i tarda nit té més greixos i sembla que costa més sortir, no? Que la feina costa una mica més. Això fa que al final del dia, entre uns i els altres, doncs sembla que no és el moment bomba. I aprens massa tard, no? que estan cansats. I el que penses és això, em falta llet, no en tinc prou, no li arriba.
És possible tenir el pit a bessons? Aquesta és una gran pregunta. No, si tens bessons no donaràs pas al pit.
Hi ha trigèmins.
I tant. És possible.
És possible. És possible i el que es necessitarà és un suport logístic. Està claríssim, perquè sí que tenim dos pits, però seguim amb dos braços només i, per tant, doncs necessitarem suport segurament en un moment.
Es pot alletar un infant prematur?
I tant. De fet, si amb nadons a terme sant seria molt recomanable a nivells de salut amb nens prematurs sabem que és clau i que ens evita algunes malalties que poden provocar fins i tot la mort. Per tant, sí, seria una de les apostes.
Abans ens parlàveu del dolor, dieu que no ha de formar part de la lactància, que el dolor ens avisa d'alguna cosa que no va bé i cal demanar ajuda. Què ens diu el dolor? De què ens pot avisar?
Ens avisa del que dius, de que alguna cosa hem de millorar, que algun aspecte és millorable, sigui en la manera que col·loquem la criatura, que normalment és el que ens falla, no? Si fem una recerca ràpida per Google, pràcticament totes les criatures estan mal col·locades al pit. Llavors és el que tens a la retina i el que reprodueixes. I a vegades en 30 segons, no, que diem fem màgia, que no és res, moure una mica la criatura i s'ha acabat el dolor. I això és fantàstic.
Laia Aguilar i les clivelles. Doncs punyeteres.
Clivelles, punyeteres, ja ho pots ben dir. Doncs, en realitat, un dels problemes de donar de mama amb dolor és que poden aparèixer les clivelles. Les clivelles són ferides, ferides per compressió, ferides per abrasió o ferides per una succió potent, que el que està fent la criatura és compensar i poder treure llet, no? Llavors, per això és tan important evitar el dolor. I les clivelles es curen fent que aquesta criatura, ajudant aquesta criatura a mamar millor, posant aquesta criatura en una posició i en una postura còmoda, no?
Llavors, quan les tens fetes, quan ja estan fetes?
Quan ja estan fetes, també la clau és què passa amb aquesta succió, què passa amb aquesta posició i a vegades també cal veure si no hi ha una infecció entremig o si hi ha alguna altra cosa que ens està complicant una miqueta el tema.
Els pits com una pedra, què hem de fer? Aquest moment també l'hem viscut.
Aquest també, eh? Segurament és una... Tothom pensa que quan tenim els pits pedra, no? El tercer dia és la pujada de llet, i no, és una petita complicació que es diu engorgitació. És el moment on moltes dones deixen la lactància perquè es pensen que la lactància sempre serà així, i són tres mesures. Apliquem fred, fem uns massatges que es diuen una mica estrany, és pressió inversa suavitzant i antiinflamatoris que t'hagin pogut receptar, i en 72 hores ho tenim solucionat.
Com afrontar el cansament i la son, que hi són?
Estan, hi són. Mira, hi ha una cosa que sempre es diu, no? Dorm quan el nadó pugui, quan el nadó dormi, i jo aquí afegiria i dorm, a més, una de les claus que sembla que funciona és dorm molt a propet del nadó, perquè és la manera que el nadó també dormirà. Una miqueta més, tampoc no prometo res, eh?
Perquè vindràs a buscar, ens vas dir
que dormiria.
No, també és veritat que això també ve un altre mite, no és exactament de lactància, és de son, que és que diu que les criatures han de dormir X hores, i resulta que potser sí que les dormen, però les dormen a trompicons, no les dormen totes seguides, i que una criatura dormi, no sé, 3 o 4 hores seguides pot costar mesos, i per tant, doncs...
Anys?
També. Per tant, això també és una cosa que hem de saber.
Hi ha de tot, no alarmem el poble de Catalunya, no l'alarmem. Dius, Alba, el concepte t'utilitza de xumet, l'odio, dona a entendre que el nadó fa alguna cosa que no ha de fer i a sobre decreta que el pit només serveix per menjar. El pit és molt més que aliment, succionar permet al nadó sentir-se bé, segur i feliç. Tot un vincle que es crea a través del pit, no? És molt més que menjar, no? Clar, no passa res, no? Si s'adorm el pit.
Meravella, que s'adormi el pit, aprofitem-ho mentre es funcioni, és un truc meravellós. Clar, tenim molt associat el pit a menjar i només sembla que puguin venir el pit a menjar i realment fem moltes altres coses. Ens comuniquem amb el nostre nadó, li parlem, contem els ditets, i ens escolta i ens sent, i això és molt xulo. I si el podem relaxar, si el podem calmar, si li podem aportar tot això extra amb el pit, meravellós.
Dieu que l'única situació en què els nadons no poden prendre llet materna és si tenen galactosemia, que és una malaltia congènita d'origen genètic. En aquests casos sí que... No, jo no ho sabia,
sí que no.
En aquests casos no poden prendre llet materna, necessiten una llet específica. I...
Però es dona molt poquet, això.
És una malaltia rara.
Per tant, tots aquells que ens senten no és el seu cas.
No és el seu cas, i a més ho sabrien, perquè és una de les malalties que es mira en el cribatge neonatal. 2 dies després de que neixin les criatures, se'ls fa una petita anàlisi per veure certes malalties, i aquesta malaltia es mira.
I si el nadó rebutja el pit?
Hem de veure per què els nadons neixen per mamar.
De parlar amb ell i ja has començat a prendre mesures.
Què passa. Quan un nadó rebutja el pit és que alguna cosa està passant. Els nens neixen per mamar, ells no saben que la llet està a la farmàcia i que la podem anar a comprar fàcilment. Per tant, hem de veure què passa. I poden ser coses tan absurdes a vegades com posar colònia en un nadó. Aquesta colònia que tots coneixem, no? De ser nascut, que fa aquesta olor tan forta, això pot fer que es despistin i que no trobin el pit, o el pit congestionat al principi, o que tingui dolor. Alguna cosa està passant.
I aquell mite que diu que si li dones el xumet i alternat amb el pit, llavors ja no et voldrà el pit?
Bueno, s'ha de veure una miqueta què és el que ha passat, què és el que ha desencadenat el rebuig del pit. El xumet és, com hem dit abans, no, succiona, relaxa, i és una eina que tenen les famílies. Necessitat del nadó tenir un xumet? No, no té cap necessitat. És una eina més que, al veure-ho, se sol recomanar que la lactància vagi ben en popa abans de posar un xumet, però és veritat que hi ha famílies que, precisament perquè hi ha molt de dolor, fan servir el xumet abans. La idea és buscar un bon suport, buscar un professional que t'ajudi, una professional que t'ajudi quan tinguis dolor, i si mentre es fa servir algun pont, escolta'm, ja el traurem.
Consultes, mites i prejudicis al voltant de la lactància en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar.
No puc dormir.
Donar un biberó o 1.000 no converteix cap dona en una mala mare. Alba Padró.
I la gran pregunta que ens fem durant la lactància, què ens indica que el nadó està ben alimentat? No? Aquella pregunta, aquest nen no està ben...
Aquesta observació és molt habitual i la majoria de vegades no passa res.
Com ho podem saber si realment està ben alimentat?
El pes és una d'aquelles coses bàsiques, no? I que és una senyal molt clara, però també n'hi ha altres, sobretot els primers dies, que és quan més dubtes tens, doncs ens fiquem molt de ple en allò de mirar bolquers i veure pipis i caques que ens diran exactament què està passant. I és una eina molt fàcil, no?, per saber com va tot. Un nadó que menja fa caca i fa pipi en abundància, i això és senyal de que tot va bé.
Què ens ha d'alertar, doncs?
Ens ha d'alertar precisament que el pipí sigui escàs o sigui fosc, tingui un color taronjat. Ens ha d'alertar un nadó que no està fent caca, que sigui petitó i no està fent caca. I està clar, també un nadó que no fa... no fa com a mínim unes 8 preses al dia. Amb això sóc conscient que diré això i algú dirà, escolta'm, no, però la meva criatura està perfecta i em fa menys. Si està perfecta, perfecta està. És només un signe d'alarma.
Paper del pare o de la parella en l'alletament. Parleu d'un concepte que és la lactància seca que jo no coneixia.
Clar, són dos conceptes diferents. O sigui,
sí.
El paper del pare...
Sí, sí, dues coses a la vegada.
Clar, el paper del pare en la lactància és superimportant. De fet, sabem que si la lactància funciona és perquè hi ha una parella implicada que està fent d'escut de molts dels comentaris, que està frenant aquestes visites, que està escoltant a la mare, que la cuida per poder cuidar tant de cuidar. Per tant, és clau. També és cert que hi ha moltes dones que no tenen aquest suport familiar i se'n surten la mar de bé, però si és, escolta, gaudim-lo, no? I la lactància seca ja és una altra cosa. La lactància seca és quan el pit pràcticament no produeix llet, però la criatura li és igual i segueix xumant igual, perquè és el que hem dit abans. La lactància és molt més que nodrir-se.
Però jo vaig veure en el llibre que deia que també podria succionar el pit del pare.
A vegades,
sí. Pot semblar estrany, però... No, clar, a mi em va semblar estrany.
A veure, és estrany. Però és cert que a vegades en situacions, per exemple, una cesària on la mare pateix, no?, un inconvenient i s'ha separat de la seva criatura, doncs el pare pot fer aquesta funció d'oferir-li el pit, per tant no traurà llet, però sí que aconseguirà calmar-lo. Sempre el que demanem, el que fomentem, és que mare i criatura estiguin junts, però hi ha situacions determinades en les que aquesta succió seca, que a vegades no és la parella, pot ser una àvia, pot ser una germana, sé que sona molt estranya, sóc molt conscient de les paraules, però al final tots són pits.
Dieu que malgrat que el percentatge de mares que no tindran prou llet és baixet, sí que hi ha mares que no tenen una producció de llet prou abundant per alimentar el seu nadó, una altra paraula, la hipogalàctia, i no podran fer una lactància materna exclusiva. Quan hem de valorar la lactància mixta?
Doncs precisament quan no aconseguim que el pit produeixi prou llet o tanta llet com la criatura necessita. I això ens podem trobar amb casos, com dius, d'hipogalàctia, és a dir, que no hi ha prou glàndula mamària, o ens podem trobar amb casos, per exemple, d'intervencions on s'ha reduït el pit. Quan hi ha una reducció del pit, a vegades també s'extreu teixit mamari. I això també... és important saber que és dinàmic, és a dir, si hi ha més embarassos, si hi ha més criatures, pot ser que canviï aquesta condició. A vegades no hi ha grans canvis, però a vegades sí que hi ha petits canvis que les mares es troben, que en una primera lactància hi ha moltes dificultats i en una segona doncs potser no és tan necessària o amb tanta quantitat la llet artificial.
I com gestiona el sentiment de culpa per, ai, no puc fer lactància materna completa i em sento culpable? No, lo següent.
No, la culpa ens la donen, el llibre ho diu, no? El moment que et converteixes en mare també et converteixes en patidora universal i en culpable, aquests títols te'ls regalen, ja els tens, habla, gestiona'ls tu. La lactància i la criança genera molta frustració i molta culpa, no? El que fas, el que deixes de fer. Per tant, aquí també, que a vegades no ens tenen en compte, no? La nostra feina també és acompanyar aquests moments i aquestes mares que necessiten parlar i que algú els hi digui, escolta, que has fet el que has pogut amb el que tenies, està molt bé i anem a fer-ho d'una altra manera i t'acompanyem en fer-ho, en aquest procés nou.
Dieu, hi ha tres causes principals per les quals les dones deixen de donar el pit: el dolor, la falta de llet i la tornada a la feina remunerada. Què ens pot ajudar en aquell moment que has de tornar a treballar i tens aquella criatura preciosa i aquells pits
a tope,
rebordits? es pot fer tornar a treballar i mantenir el pit en funció de l'edat del nadó? Com es guarda la llet? Com es congela, s'escalfa, es va muntar una fàbrica?
Estaria bé.
El que cal és informació, saber quines són les condicions, no? Les hores que estaré fora, si hi ha la possibilitat de treure's llet o no treure's llet, conèixer aquestes coses i després sí, alguns trucs que poden ajudar. Hi ha moltes mares que segueixen alletant tot i tornar a la feina. Està clar que no és fàcil, no? I estem tornant a posar a una situació complexa, a una mare que segurament l'inici doncs, també potser era complexa i ara quan les coses sembla que vagin bé, doncs els hi tornem a posar aquesta complexitat a sobre. I a més, hi ha com el mandat de que ho has de fer sola, no? I segurament necessitaràs, bueno, doncs això és algú que com gestionar bé, com estarà el nadó, si amb una persona a casa, si un familiar, la parella, si anirà a una escola bressol, totes aquestes coses és important de saber-ho. I el fonamental és què vol la mare fer? Vol seguir amb aquesta lactància així? Vol mirar opcions de què es poden fer? Es poden fer moltes coses.
Paraula màgica, ha dit trucs per ajudar-ho a fer? Quins trucs hi ha?
Hi ha trucs per mantenir la lactància fins i tot exclusiva anant a la feina, i està clar que aquí estem ficant segurament pel mig l'extracció de llet, sigui manual, amb la mà, perquè també es pot treure la llet manualment, sigui amb un tirallets. Trucs de saber el tirallets que és idoni per tu, i això també és important, el tirallets no ens ha de fer mal, ha de ser més a més eficaç, etcètera, etcètera. I després doncs, hi ha petites coses que a vegades doncs, a casa ens costa molt treure la llet i a la feina doncs, podem tenir algun avantatge, com per exemple, primer, que ja fa una estona que no has donat de mamar al teu fill i per tant pel tirallets és una miqueta més fàcil o per extreure llet és una miqueta més fàcil, i després coses com trucar a casa o mirar-te un vídeo on surti la teva criatura i que digui una coseta, activa totes aquestes hormones de la lactància que no ens les activa un tirallets, no? I ajuda a treure, a extreure llet.
Alba, els tirallets no són pas barats.
No, i tampoc sempre són necessaris. No tothom necessita un tirallet. Ens ho hem de pensar abans de fer una compra. Molt sovint ens pregunten, no? L'actap, molt sovint la mare gestant ens diu, m'he de comprar un tirallet abans de tenir la criatura? No, la veritat és que no. No hi ha raó per la que t'haguis de gastar una morterada sense saber per què el necessites. Ajustem les necessitats una vegada vinguin.
Avui a l'Ofici d'Educar, mites, consultes, prejudicis al voltant de la lactància en temps de suplement. A Catalunya Ràdio.
Tinc mal de panxa.
La lactància materna crea molta culpa. Alba Padró.
Diu l'Alba que el primer que has de saber és que pots donar el pit on et doni la gana i afegeixes. Els primers mesos et miren amb tendresa i et feliciten, i a mesura que es fan grans, plouen els comentaris i judicis per la mare i per l'infant. Què diries als que jutgen i als que es puguin sentir jutjats?
Clar, són dues posicions dicotòmiques, eh? Els que estem de fora, els que tendim els que jutgen quan veuen, el primer que han d'aprendre és a callar. a callar i, si molesta, doncs mirar cap a un altre cantó. Però això, en general, amb la maternitat ens costa molt. Opinem molt del que fan les mares i passa amb tot, no? Ai, que poca roba, ai, quanta roba, ai, no sé què. Sempre ho fem. Per tant, el primer és educar la societat a callar i deixar la mare tranquil·la. I si reps aquests comentaris, jo sempre opto per l'humor, d'intentar que et rellisqui, d'intentar donar respostes que et deixin flashejat, no? Que deixin aquesta persona amb la boca oberta, perquè molt sovint ens volem afrontar aquests comentaris, no?, amb evidència, perquè l'OMS diu que la lactància materna, no sé què, i a l'altra persona realment li és igual. I si pots incloure una mica d'humor, donar-li un gir a la situació, surts com molt victoriosa, és com que t'anima.
Què és el tàndem?
El tàndem és alletar dues criatures d'edats diferents. Per tant, tens una criatura recent nascuda i una altra criatura d'un anyet o dos anyets o tres anyets, que també està mamant.
Donar el pit fins quan?
Fins que els dos protagonistes ho decideixin.
Es fa una reunió?
No,
com clave.
Sí que és veritat que, segons els estudis, no, d'antropologia, sembla que entre els 4 i els 6, 7 anys, les criatures es deslletarien de forma espontània. Això no vol dir que no hi hagi algun que es deslleti abans, però aniríem per aquí. I després, doncs, ja està clar la voluntat de la mare. El nadó no el podràs fer mamà si ell no vol. Això ho tenim claríssim. És a dir, la mare no podrà obligar una criatura a mamar. Això no es pot fer. Però està clar que la mare pot dir, escolta'm, tu no vols, però jo sí, que ja en tinc prou, s'ha acabat aquesta etapa per mi, i llavors hi ha l'etapa del deslletament, i l'etapa del deslletament necessita acompanyament i necessita també suport, molt suport.
Diu la Isaura a Telegram sobre aquesta etapa. Moltes mares es troben que volen anar deixant de donar el pit i no saben com afrontar-ho, i pregunta si al CAP l'assessoraran.
Clar, depèn de quina edat tingui la teva criatura. Realment, ho hem parlat abans, els professionals a vegades no tenen tota la formació que caldria en lactància, potser no saben afrontar un deslletament d'una criatura de 2-3 anys, per tant, cal buscar suport específic, tornem a lo de sempre, no? A persones que les dues som IBCLCs, que això és un nom molt difícil de dir, que ningú entén, no? Consultores internacionals de lactància, persones que ens dediquem a la lactància des de l'inici al fi, tenint en compte el que deia la Laia, que una criatura pot mamar durant 4, 5, 6 anys i ens afrontem, que és inhabitual, és molt inhabitual, però una mare que vulgui fer un deslletament als 2 o 3 anys necessitarà molta ajuda, perquè trobarà sobretot una resistència bastant brutal de la seva criatura.
Qui ajuda a aquest moment?
Doncs ajuda un suport, tenir suport, sigui de la parella, sigui familiar, sigui d'algú molt, molt íntim. Ajuda també tenir informació. I sobretot, podríem dir també el que no ajuda, no? Tornem un altre cop amb tots els judicis, amb tota la càrrega. Moltes vegades ens trobem, com hem dit abans, no? Nadons que podrien ser ja grans, que algú pot pensar que ja no li toca, i llavors doncs, hi ha molta càrrega de veus, com que ho has fet d'aquesta manera, ara et trobes en aquesta situació. I sí, un nadó més gran, com diu l'Alba, doncs ell t'explicarà o ella t'explicarà molt clarament que no vol deixar de mamar, no? I això doncs, és una confrontació que per una mare, que segurament per primera vegada, des de que té la criatura, prioritza les seves necessitats, cosa molt ben feta, davant de les necessitats del nadó, bueno, doncs li generarà malestar i també molt emocionalment serà complexa.
Lactab va néixer el 2015 i és la primera aplicació de lactància que ofereix respostes personalitzades al perfil de la mare i del nadó. Com ens pot ajudar en tot això, aquesta aplicació? A veure...
Lactab és un recurs molt útil, no? Quan ens vam plantejar com fèiem, què fèiem, no? Va sorgir ràpid una app, realment, com a mares. Ens estem tot el dia connectades al telèfon i necessitàvem un recurs on dins el teu telèfon tinguessis tota la informació que et cal i el que dèiem, que fos personalitzada. No és el mateix tenir una criatura de 3 dies que 3 setmanes que 3 anys. Per tant, vam crear un intens arbre de decisions que et permet, això, segons l'edat de la teva criatura, segons en quin moment estiguis, doncs tenir una informació personalitzada per tu.
Què us ha quedat per dir? Què penseu que és important i que no hem dit? Hem dit moltes coses, que seria important en aquest moment, des del principi, amb tots els dubtes inicials, i el deixar-ho fins aquí. I ha arribat el moment del desalladament. Digues.
Jo el que diria és que tot i que sempre estem demanant a les mares que busquin, i això sap greu, perquè aquestes coses, no, les haurien de fluir molt més. Sí que és veritat que, primer, que la informació sobre la lactància és molt important, i la lactància, com bé dius, ve des del primer moment que la criatura es posa al pit, en realitat ve abans, no? Perquè hi ha una preparació del pit que es fa sol, que no cal fer res, però s'està fent, fins que la criatura es deslleta o decideix es deslletar. Important saber els recursos que tens i els professionals on anar, que tens al teu entorn, en saben? Les persones que t'estan acompanyant en aquest embaràs en saben de lactància? I això és, jo diria que aquí és important, i busca't gent que estigui, que en sàpiga i que et pugui donar un suport al moment donat, que potser no el necessites, però que tens a prop un lloc on picar la porta.
Alba, què està faltant? Quina crida faries? Tens oportunitat, ara.
Demana.
No sé si et donaran.
Jo potser dono la volta, i una cosa que hem vist, a l'ACTAP, als llibres, no? Tenim tota la informació, però ens falta professionals formats i que acompanyin. I això és un crit d'alerta que portem nosaltres molt temps fent. En breu farem la dècima edició del postgrau expert en lactància materna, que formem amb professionals que es volen implicar aquest tema, i necessitem més professionals implicats que tinguin els coneixements necessaris per poder acompanyar posant la mare al centre. I això, encara tots els graus sanitaris, la lactància no està inclosa. Tu surts, no?, com a llevadora, com a infermera, i et falta molt coneixement d'aquest procés. I molt sovint les mares reben consells contradictoris o informacions errònies simplement perquè falta aquest pes del professional que estigui informat.
I què diríeu a les mares que demà començaran a lletar?
Diria que estiguessin alerta, no?, als signes d'alarma que hem dit. Diríem que busquin, que demanin ajuda aviat, diríem que gaudeixin del procés, que és un procés per gaudir-lo, la lactància, que és una, i que és important també que sigui com elles vulguin, que una lactància no n'hi ha una igual, n'hi ha moltes diferents, i que la seva és la bona, no?
De fet, tu parles de plaer, parlava l'Alba de plaer al principi, i jo recordo que quan vam fer la consulta a Telegram em van demanar si podien respondre que havia sigut gratificant i a la vegada dolorós i complicat. És a dir, aquestes dualitats se les poden trobar.
Totalment.
Amb el que deies, jo, amb una mare que comencés de malletar, el consell seria: ves el dia a dia, a poquet, no tinguis masses expectatives, que superar un dia ja és una victòria, i les nits són molt fosques i molt negres i costa molt, però torna a sortir el sol i llavors decideixes una altra vegada, doncs, tirar endavant o no, però que vagin molt poquet a poquet.
També quan parlàvem de l'enquesta ja us deia, el tant per cent que ens ha sortit d'un 80 i pico per cent que dona el pit amb com una experiència gratificant, i el 20 i pico, seria real? Creieu que hi ha més gent que encara ara no dona el pit, que no opta per l'alletament de les criatures?
Són coses diferents, jo crec. Donar el pit o optar per l'alletament matern són coses diferents. Sí que sabem, les enquestes ens diuen que el 83% de les dones que surten de l'hospital acabades de tenir una criatura estan alletant d'alguna manera. I les estadístiques baixen estrepitosament ja als 15 dies, ja als 3 mesos, i
als 4 ja és
el desert, no? I segurament, doncs, és per això, és quan es troben amb les dificultats, què fas? On vas?
Costa molt saber a quina porta has de trucar, i sobretot la frustració de que molt sovint et diuen: no, però si tot està perfecte, tu t'estàs morint de mal, no? Però s'agafa molt bé. I no és la percepció que tens, i finalment abandones.
Doncs no patiu, busqueu Som la llet, de l'Alba Padró, que us ajudarà, serà una bona eina per tots aquests moments de dubtes i d'inquietuds, dolor i alegria. Avui n'hem parlat amb l'Alba Padró, consultora internacional de lactància, autora de Som la llet i creadora de l'ACTAP, la primera aplicació de lactància, i la Laia Aguilar, llevadora de l'ACTAP. Moltes gràcies a les dues i una forta abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb l'Ara Terrades.
I avui, a Com Educo, amb l'Ara de Terrades, doncs, els nens, el seu cos parla, es tiren per terra, els adults ens incomoda, però és com parla el seu cos, l'Ara. Mm-hmm,
sí, i és meravellós. I això posa molt en evidència com que el problema, si li volem dir aquesta paraula, no? La distorsió la tenim nosaltres, les persones adultes, perquè ens hem desconnectat del cos. Som un cap amb potes. I de vegades d'aquí cap avall ni sentim ni podem tenir sensacions clares, i això és a causa de l'educació, no? I per tant, per mi és molt important posar atenció en com no interferir en el desenvolupament natural i genuí de les criatures. I això vol dir que una criatura s'haurà de tirar a terra, s'haurà d'embrutar, haurà de cridar, haurà de plorar, s'haurà d'enfadar, o sigui, tot el que fa el cos sense una interferència de socialització, que, com deia en Claudio Naranjo, li deia domesticació, no? És com si fóssim animalets que hem nascut pel mal camí i ens han de posar per un altre camí. Però aquest camí que ens posa la cultura patriarcal, no?, que ens col·loca aquí davant el cap, una societat que no té veu, no considera els impulsos, no considera les emocions, no considera l'instint, el que fa és reprimir tot això. I això es veu molt clar en l'educació, com dic. Una gran metàfora per mi són les taules i les cadires de les escoles, perquè això ja ens està demostrant, doncs, que la part corporal, la part de moviment, està fora, no?, d'un espai que només té taules i cadires i que les criatures no es poden moure. Per mi la salut mental passa pel cos, i la manera de preservar-la és deixar que aquestes criatures puguin expressar-se lliurement. Això no vol dir no posar límits, però sí, per exemple, tenir espais cada dia de joc lliure. Joc lliure vol dir que no li estic dient jo què ha de fer, sinó que el seu cos ja fa uns moviments, ja busca uns jocs, ja té unes expressions emocionals. També molt important conèixer les fites evolutives de cada etapa. Per exemple, una criatura entre l'any i mig, els 3, més o menys, pot ser una altra edat, també, està en control d'esfínters, no?, que és un moment molt important en l'etapa evolutiva d'una criatura. Llavors, si nosaltres li traiem el bolquer abans que tingui control d'esfínters i no tenim informació de què estem fent, estem interferint en el desenvolupament d'aquest cos i, per tant, d'aquesta psique, que és com el mateix però en un pla diferent, no? La psique seria un pla més immaterial i el cos és el pla material on se senta el nostre sistema nerviós. Llavors, jo he vist moltes criatures que han patit això, no?, com a P3 han d'anar sense bolquer, i li treuen abans d'hora, i després aquesta criatura té molts temes amb la seva força de voluntat, amb l'expressar el no, amb l'expressar el sí, perquè tot allò que nosaltres anem assolint a través del cos, les fites evolutives corporals, tenen un correlat psicològic, no? Llavors hem de saber molt bé què li passa a la criatura en cada moment per no interferir i per no crear. Quan estem interferint, el que estem fent és crear les cuirasses musculars, que li diem, que és tot aquest teixit corporal, òrgans, pells, músculs, que el que fa és retenir una energia que anava a anar o cap a fora o cap a l'expansió, i l'hem hagut de guardar perquè algú ens ha dit no cridis, no saltis, no corris, no? I hem hagut d'apretar el cul, i després vivim com a persones adultes que sembla que anem amb un pal d'escombra, no?, en lloc de columna vertebral.
Ai!
Ai! Clar, llavors jo crec que un salt molt important, que a mi em sembla que estem anant cap allà, que és incloure el cos en l'educació i saber totes aquestes coses, i que les persones que estem acompanyant, i tothom, perquè això és salut, que puguem tenir un procés de reconeixement del nostre cos, de les nostres sensacions, un concepte que jo vaig dient que és l'alfabetisme corporal, saber si estic sentint això a la panxa vol dir que no estic bé aquí, llavors potser he de marxar, o potser em penso que tinc gana i el que tinc és un buit emocional. O sigui, com llegim el nostre cos? Això és un altre tema que la cultura i l'educació també ens desconnecta, perquè ens posa l'atenció molt a fora, no? Mira això, fes això, avui toca, i ens desconnecta d'aquest instint tan important que és saber escoltar el llenguatge del cos, perquè en el fons ens està parlant de si estem bé o no i de si necessitem una altra cosa de la que estem tenint, no? I després hi ha un altre punt molt important, que seria el tema del contacte. Jo penso que això també a nivell de cultura hi ha com un tabú o una censura, una distorsió, perquè les persones no ens toquem quan ens fem adultes. El contacte és necessari. Si ens fixem, la pell és l'òrgan més gran del nostre cos. I quan som petites i petits, jo crec que fins als 3-4 anys sí que hi ha una relació corporal amb qui ens educa, molt més que quan creixem. I després això es va perdent. Però no és perquè no ho necessitem, és perquè sembla que ja la cultura ens diu que això ja no va bé, no? Faig una dansa que es diu Contact, justament, que el que fem és ballar amb contacte. I en aquest contacte, clar, jo com que tinc tota aquesta mirada, sempre em venen com moltes visions i apreciacions de tot el que estem fent, les persones que estem ballant Contact, és recuperar el contacte que d'alguna manera ens hagués agradat seguir tenint i que no hem tingut, no? Perquè el contacte el que fa és el contacte amb consciència, és relaxar el sistema nerviós, fer-nos sentir que estem ara i aquí, fer-nos sentir el nostre centre, les nostres fronteres, els nostres límits, orientar-nos en l'espai. I com a espècie biològica que som, necessitem saber on estem. I el contacte ens ajuda molt a això, no? Per això és tan important que quan una criatura neix tingui contacte pell amb pell, perquè el que li està donant és la informació de estàs aquí i estàs protegida. Llavors, la persona que va fer aquesta dansa, que va crear aquesta dansa, deia, no?, com que quan som petites això és acceptat. El tema és que quan creixem només tornem a tenir aquest tipus de contacte si és amb una parella, amb una persona, amb una relació afectiva sexual, però anem pel carrer i no ens toquem, no? De vegades ens abracem per saludar-nos, però no és una manera de comunicar-nos i és com si haguéssim perdut una pota del que som, que també som cos, contacte i sensacions.
Aprendre a llegir el nostre cos, això és el que hem de fer. Ara sí. Mateix, com us sentiu? Gràcies, Lara Terrades.
Gràcies.
Una forta abraçada.
Una abraçada.
Vull veure saltar les granotes.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
I avui al manual pràctic un tema clau, la participació en les tasques de casa. Una mare explica que de petita li deien que de gran ja ho faria i ara no aconsegueix que els seus fills de 7 i 11 anys s'impliquin. L'altra mare, filla, adolescent i preadolescent, no fan res tampoc i ella no insisteix perquè entre estudis i extraescolars diu que ja fan prou. Marta Butjosa, com ho encarem això?
Doncs les tasques domèstiques són un tema que genera moltes discussions familiars. La feina de casa és una feina que no s'acaba mai i que es pot convertir en una càrrega feixuga i encara més quan hi ha nens pel mig. El millor remei és una bona organització i una bona planificació que inclogui tots els membres de la família. Dit això, és molt important tenir en compte les etapes evolutives dels nostres fills i no demanar-los allò que no ens poden donar. Per començar, fins als 7 o 8 anys es fa difícil que els infants puguin ajudar realment a casa. Poden compartir estones de fer les tasques amb nosaltres o de recollir, però la gran majoria d'infants d'aquestes edats necessitaran la presència i l'acompanyament de l'adult per fer-les. És com si nosaltres fóssim la màquina de tren i ells el vagó de la cua. Poden enganxar-se una estona, però la locomotora som nosaltres. A partir d'aquesta edat, 8 anys, poden tenir assignada alguna tasca, però encara necessitaran el nostre acompanyament. Els ho haurem de recordar. Algun dia, fins i tot, ho haurem de fer nosaltres i segurament haurem de ser-hi més o menys presents mentre la realitzen. Per exemple, si volem que pels matins es facin l'esmorzar de l'escola, podem compartir la tasca durant un curs escolar. Tu suques el pa, jo poso l'embotit i tu emboliques. El curs següent podem deixar-los els ingredients damunt la taula, preparats perquè s'hi puguin posar sols sense problemes. I finalment, als 10 o 11 anys, potser l'any següent, seran capaços de preparar-se els entrepans sols sense la nostra participació. Desglossar les tasques es fa sovint necessari. Quan tenen 10 o 12 anys, recull l'habitació pot semblar una tasca ingent. Per on començo? La roba, el llit, els llibres, el terra? Una bona manera de fer-ho és fer-ho a trossos. Ara posa els llibres a la prestatgeria. I quan l'infant ens digui satisfet que ja ho ha fet, podem proposar de fer el llit o d'endreçar la roba. Convé tenir present que totes aquestes tasques les haurem d'haver ensenyat prèviament. Als 10 o 12 anys, amb una autonomia i sentit del deure més adquirits, potser només caldrà recordar la tasca assignada. Però atenció, quan arriba l'adolescència, molts d'aquests hàbits adquirits es perden. Nois i noies que tenien habitacions impecables de sobte deixen d'endreçar-les i viuen en el caos més profund. I com per art de màgia, les tasques familiars que realitzaven amb prou autonomia han desaparegut de la seva llista de prioritats. Pel que fa als adolescents, pot ser molt desesperant adonar-se que han perdut molts dels hàbits adquirits durant la infantesa. Però resulta tranquil·litzador entendre que trencar amb els costums familiars forma part del seu procés evolutiu. L'adolescent viu una autèntica revolució interior, que evidentment impacta en l'exterior. Ser conscients d'això ens permetrà tolerar una mica millor el desgavell de la seva habitació i ens ajudarà a acceptar que per endreçar la cuina necessita posar música i que ningú hi posi els peus durant 2 hores. Es fa difícil, per no dir impossible, que l'adult pugui descarregar-se de cap tasca domèstica. Les tasques domèstiques poden formar part del procés educatiu, ajudar-nos a fer família, a pertànyer al clan, a compartir estones útils i amb significat, però no seran gaire efectives si el que pretenem és treure'ns feina de sobre. Convé ser-ne molt conscients perquè evitarem frustració de l'adult i molt sentiment de culpa. Què faig malament? Evitem també de creure'ns les històries d'altres famílies i de comparar-nos. Personalment, el principal valor de compartir les tasques domèstiques amb els fills, a partir de l'edat que us he dit, dels 10 o 11 anys, és transmetre la necessitat de cuidar-nos i el valor de l'ordre. L'ordre i la neteja són indispensables. Més enllà de la higiene i la salut, tenir la casa neta i endreçada proporciona harmonia i benestar. Fer entendre als fills que això és un valor és un aprenentatge interessant. També els podem explicar que abans de posar-nos a estudiar o a treballar necessitem tenir el nostre espai en ordre. Explicar-los que com està a fora, està a dins i que si volem poder pensar amb claredat hem de tenir un ambient clar al nostre voltant. No és casualitat. I compartir les tasques de la llar és una manera de tenir cura els uns dels altres. Aquest espai que compartim s'ha de mantenir net i endreçat gràcies a tots. Avui en dia tots els membres de la família tenen tasques fora de casa i, per tant, el mantenir la casa en condicions ha de ser responsabilitat de tots. Si jo avui arribo tard i em trobo el sopar fet, em sentiré cuidada. Si he d'estudiar per un examen i tinc una pila enorme de roba per guardar l'armari i algú s'hi posa amb mi, segurament acabaré abans i estudiaré més de gust. En resum, les tasques domèstiques són responsabilitat de l'adult. El traspàs de responsabilitat ha de ser progressiu sempre i tenim present que mai s'acaba de traspassar la responsabilitat del tot. No ens comparem amb d'altres famílies i evitem caure en la frustració. I si volem compartir les tasques de la llar amb els fills, fem-ho des del sentit profund que poden tenir, el de cuidar l'espai que compartim per cuidar les persones.
Doncs Marta Butjosa, fer família, fer clan també amb les tasques domèstiques per cuidar-nos, per estimar-nos i per respectar-nos. Moltes gràcies. Una forta abraçada.
Una abraçada.
M'ajudes a fer un hort?
I la setmana vinent el dol perinatal. Us deixem amb Rigoberta Bandini, Canciones de amor a ti. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia pel salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent.
Que ahora solo te puedo escribir de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. ¿Qué habrás hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti?
todo esto era como tan... A ver, la peña es una exagerada, no puede ser tan heavy. Bueno, se te multiplica como todo, es como estar vivo, pero con 2000 tentáculos más, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También a veces hay cosas que, dolor, miedos, pero, joder, es bestia. Es que solo puedo escribirle canciones de amor a él.
Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así. Que papá nos haga boloñesa todos los domingos. Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino.
La grande belleza.
No sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.